Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 23 de setembre del 2023, Santa Tecla. Per tant, felicitats a tots els tarragonins i a les tecles, també, que no en són moltíssimes, com explicava Blai Morell aquest matí, però, en fi, hi són. Va, que fa 20 minuts mal contats que ha sortit el sol per Cadaqués en un dia que no es pondrà fins poc abans de les 8 del vespre al canal, altra punta del país. Estem vivint els últims minuts ja de l'estiu, d'aquí exactament a 49 minuts. Entra astronòmicament la tardor i a fe de Déu que es nota. Baixa la temperatura, ho notareu si traieu el cap per la finestra aquest matí, però no us refieu que és dia, m'avisa el Martí Oliveres, d'allò que en diuen contrast tèrmic. És a dir, fresca, bastanta fresca fins que ha sortit el sol, però cap al migdia temperatures molt més agradables, gairebé càlides, a fins a 25 graus. Però en tot cas, cap de setmana tranquil, sense pluja a la vista. Molt bonica l'entrada de la tardor tèrmicament, però ja m'avisa també el Martí Oliveres que la setmana que ve torna a pujar les temperatures i tornem a l'estiu. En canvi, cap de setmana d'alt voltatge polític, dimarts, com sabeu, comença el debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo al Congrés dels Diputats, un debat que, si no hi ha sorpresa majúscula, en forma de transfuguisme, de tamayazo, acabarà amb derrota pel líder del Partit Popular i ho té tan avall, tan coll avall el PP, que demà, de fet, posa tot el seu esforç en parlar i dinamitar l'altre debat d'investidura, el que sí que pot sortir en victòria d'aquí a unes setmanes de Pedro Sánchez. El PP surt amb tot demà a Madrid, en una concentració pública que volen que sigui massiva, i alguns diaris que apunten a desenes de milers de persones, amb discursos d'Aznar, de Rajoy, de Feijóo, amb presència d'Isabel Díaz Ayuso, contra tots ells l'amnistia. Marcarà el dia, la protesta de demà dels populars, que també servirà, òbviament, per calibrar el suport polític que té aquesta gesticulació antiamnistia que hem sentit les últimes setmanes, òbviament, de part dels líders populars, però també de moltes velles glòries socialistes. Per cert, serà molt interessant demà comparar discursos i tons i contingut, perquè a la mateixa hora que a Madrid hi ha aquest aquelarre contra l'amnistia, contra les negociacions de Sánchez amb l'independentisme, Sánchez serà a la mateixa hora a Catalunya en un acte públic a acabar, a la Festa de la Rosa, clàssica. Veurem si en parla ell d'amnistia, veurem quin to fa servir en aquesta doble pantalla, que també és una idea del que és Madrid i Barcelona, Madrid i Catalunya. I en aquest context de tensió política només hi faltava un ingredient aquest cap de setmana, que és el de l'ingredient clàssic de tot debat polític a Espanya de les últimes dècades, que és el País Basc i ETA. Fixeu-vos que estem a l'any 2023 i sembla que els temes siguin dels anys 70, amnistia i ETA. En el cas d'ETA, ara de seguida us ho explicarem, avui és el dia que es projecta el Festival de Sant Sebastià a Donosti, el documental de Jordi Évole, que inclou una entrevista amb l'exlíder etarra Josu Ternera. Documental que ahir ja va tenir un primer passi per periodistes amb una presència mínima, gairebé ridícula, diria, a la porta del cinema d'un grup de militants de Vox. 4 eren, o 5. Veurem si avui, que l'estrena és davant del gran públic, passa alguna altra cosa, perquè el passi d'ahir de No me llame Ternera va ser, sobretot, plàcid. En tot cas, on sí que passa el debat és a la premsa. Les dues Espanyes, un cop més, dibuixades clarament aquest matí als quioscos. Mentre bona part de la premsa editada a Madrid, La Razón, Mundo, ABC, arrasen amb el documental, consideren un blanquejament claríssim al terrorisme i concretament a Josu Urrutikoetxea, la premsa catalana i El País entén que és bàsicament un document periodístic complex, difícil, però que aconsegueix no només retratar la terra, sinó aconsegueix que reconegui la seva participació en un atemptat. El documental reconeix que va estar al darrere de l'assassinat de Carrero Blanco i també que va participar el de l'alcalde de Galdacao, Víctor Legorburu. Tots dos, aquí la trampa, òbviament, d'aquest reconeixement, són dos crims que van ser amnistiats, formen part de l'amnistia dels anys 70. Un cop més, en tot cas, el debat etern sobre entrevistes polèmiques, si són blanquejament o són periodisme, sempre acaba igual. Depèn de qui s'ho miri, amb quina ideologia s'ho miri, però mai sorprèn d'on arriben els missatges i amb quin contingut. Sense haver-ho llegit abans algunes de les cròniques del dia, podíem estar segurs de qui opinava què sobre el documental de Jordi Évole, que, insistim, no es passa fins avui. Evidentment, n'estarem pendents. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Al matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents del Festival de Cinema de Sant Sebastià, perquè aquesta tarda estrena oficialment el polèmic documental No me llame Ternera, en què Jordi Évole entrevista l'exdirigent d'ETA, Josu Ternera. Ahir hi va haver una petita protesta a les portes del festival i avui una part de la premsa carrega contra el documental per blanquejar la banda terrorista.
I en ple debat sobre l'amnistia, el Tribunal Europeu de Drets Humans revisarà la condemna per l'1 d'octubre. Estrasburg ha admès el recurs dels 9 presos polítics contra la sentència del Suprem de l'any 2019. El president Pere Aragonès espera que Europa avali que el referèndum no va ser un delicte.
I cap de setmana marcat per l'intent d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, previst per dimarts, demà els populars es concentren a Madrid en un acte contra l'amnistia que preveu reunir 10.000 persones. Mentrestant, proliferen les veus del PP que apel·len al transfuguisme del PSOE per aconseguir els 4 escons que li falten a Feijóo.
I Catalunya aplicarà un impost als grans vaixells a partir de l'any que ve. D'aquesta manera es convertirà en el primer territori de l'Estat que cobrarà per les embarcacions que contaminin quan facin escala a algun port del país. Una taxa que es calcula que recaptarà al voltant de 7 milions d'euros.
I l'último de la fila torna 25 anys després de separar-se. Manolo García i Quimi Portet s'han retrobat per preparar un disc que es publicarà aquest desembre. Es titularà Desbarajuste Piramidal, inclourà 24 versions de les seves cançons més exitoses.
A esports, en marxa la Q del Gran Premi de l'Índia de MotoGP. Falten 20 segons perquè caigui la bandera de quadres. Àlex Márquez, segona posició provisional, busca plaça a la definitiva Q2, que decidirà la pole position d'aquí a uns minuts. Ho té difícil Pol Espargaró, que de moment és desè en aquesta Q. També ha començat a Suzuka la qualificació del Gran Premi del Japó de Fórmula 1, després que Max Verstappen hagi liderat els entrenaments lliures. I en futbol, el Girona buscarà el liderat provisional de la Lliga a les 2 a Montilivi contra el Mallorca, i el Barça rebrà el Celta a 6:45 a Montjuïc amb la novetat d'Araujo.
I pel que fa al temps, ambient de plena tardor al Pirineu i refrescada que també es nota la resta avui, precisament que entrem oficialment a la tardor a les 9:10 d'aquest matí. Baixada de temperatures, això sí, acompanyada de sol i d'alguns núvols poc importants.
Ara són les 8:08. De seguida us parlem de l'actualitat política d'aquest cap de setmana en què l'amnistia i la investidura d'un nou govern a Espanya tornen a ser protagonistes, però abans, la primera mirada del matí cap a Sant Sebastià per la gran polèmica, sobretot ara mateix mediàtica, al voltant del documental de Jordi Évole en què entrevista l'exetarra Josu Ternera. Aquesta tarda es fa l'estrena oficial. El festival de Donosti serà després d'un primer passi ahir, sobretot amb periodistes de mitjans estatals que avui, en alguns casos, carreguen fort contra aquest documental.
Señor Urruticoechea, esta es una entrevista inédita por muchos motivos. Es la primera vez que un destacado líder de ETA da la cara. Para mucha gente en España, su nombre no es solo sinónimo de terrorismo, también lo es de brutalidad, de crueldad.
Y la clau de tot plegat d'aquesta pel·lícula, que es diu No me llame Ternera, és que la pel·lícula, bàsicament, entre altres coses, contextualitzant i amb d'altres entrevistes, però entrevista a l'exdirigent d'ETA, José Antonio Urruticoechea, alias Josu Ternera. I no són poques les veus a Espanya que directament van definir-ho com un blanquejament d'ETA 5 anys després de la seva dissolució definitiva. És un treball periodístic que es passa al Festival de Sant Sebastià, ni més ni menys, que algunes víctimes i escriptors van exigir en el seu dia, a inicis de setembre, que fos retirat de concurs i de projecció perquè creien que podia suposar aquest risc, malgrat no l'havien vist. Ahir sí que es va poder veure, la van veure una part de la premsa, i va haver aquest primer passi per periodistes que va venir precedit per una protesta mínima a les portes del festival d'un grup de càrrecs de Vox al País Basc en contra del film. El missatge principal, que Ternera no ha de quedar impune, si bé també és cert que després de la campanya de les últimes hores, la veritat és que el passi, segons els periodistes que van anar-hi, va ser molt més tranquil del que s'esperava. Va, de fet, aquest passi i tota l'expectació i la polèmica que hi ha al voltant de la pel·lícula de Jordi Évole va eclipsar la inauguració de la 71a edició del Festival de Sant Sebastià. Anem cap allà, qui ha vist ja la pel·lícula, l'enviada especial de RAC1, Maria Cuso, bon dia, Maria.
Bon dia. Ahir, prop del Teatre Cursal, es veia un cartell del Festival de Sant Sebastià guixat amb unes lletres que deien Ternera Assassino. També al migdia, 5 militants de Vox es van plantar davant la seu del festival per protestar per la projecció de No me llame Ternera. Incidents minúsculs que han estat l'avantsala d'una projecció que arriba envoltada de polèmica. Una polèmica, però, basada en el prejudici i que s'ha generat a banda i banda de l'arc ideològic, des de Vox i les associacions de víctimes del terrorisme fins a Sortu. Però més enllà del soroll, el que Évole i el seu equip venen a presentar a Sant Sebastià és un document periodístic de primera categoria, una conversa amb un exlíder d'ETA que repassa alguns dels episodis més sagnants de la banda i que deixa al descobert un Urruticoechea que intenta defensar l'indefensable. El documental, que s'estrenarà el 15 de desembre a Netflix, l'entrevistat reconeix que matar no està bé, però parla dels morts com a errors i dels atemptats com a accions. Una conversa que radiografia quasi 50 anys de la història recent d'Espanya.
Aquest matí, que precisament és essencial recopilar els detalls que tenim de la pel·lícula després que RAC1 fos en aquest passi per periodistes, pogués veure la pel·lícula de Maria Cusó, és un documental que recull el relat d'Urruticoechea des que va entrar a ETA amb 17 anys, en va sortir passats els 60, relat interessat, òbviament, perquè Josu Ternera ja explica el que vol fer públic i sense saber si tot el que diu és cert o no, però sigui com sigui, allà hi admet la participació en dos atemptats. Un, el que va matar el president del govern franquista Luis Carrero Blanco i els seus dos escortes, és un dels assassinats més famosos d'ETA, i també l'assassinat de l'alcalde de Galdacao, Víctor Legorburu. Nega, però, Josu Ternera, que ell els matés directament. Ho fa amb una lectura religiosa. Diu que va vulnerar el setè manament, no robaràs, però no el cinquè, el no mataràs. En tot cas, dels atemptats dels que diu que hi va tenir una responsabilitat, hi ha un element clau, que és que tots dos van ser abans del 1977. Per tant, ara mateix estan prescrits i amnistiats per la llei aprovada precisament al final de la dictadura. Per contra, Josu Ternera té altres fronts judicials oberts encara i precisament nega tenir cap implicació en l'atac pel que ara l'Audiència Nacional el reclama, que és el de la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa de l'any 87, un atac que va causar 11 morts, entre ells 5 criatures. La justícia espanyola el situa com un dels caps d'ETA en aquell moment, però ell assegura que això no és cert. A banda, la Tarra assegura que tampoc va tenir res a veure amb l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Vic i ni amb el Dipercor a Barcelona. De fet, acusa l'Estat de ser-ne corresponsable a les casernes per tenir-hi criatures vivint i al del centre comercial català per no haver desallotjat després de la vista telefònic d'ETA. Una acusació contra l'administració espanyola que fa mentre no es penedeix de res. És un altre dels destacats del film, que Urruticoechea no demana perdó pel seu paper ni tampoc pel dels seus companys, els que van provocar 853 assassinats durant 5 dècades. Josu Ternera, que per cert també posa distància entre l'acció d'ETA i la del terrorisme jihadista, diu que no es poden equiparar i que una diferència clau és que mentre el jihadisme busca matar tanta gent com sigui possible, ETA havia tingut objectius concrets i atacs que no volien ser sanguinaris contra la població civil. Aquesta és, òbviament, la posició com a exmembre de la banda criminal. La premsa, com era de preveure, avui profundament dividida sobre el valor del documental. El debat, com dèiem, és si serveix o no per blanquejar la banda terrorista. L'ABC va a tota portada amb la foto de l'atemptat de la Casa Quarter de Saragossa del 87, en què, insistim, van morir 11 persones, 5 nens, i ho acompanya amb aquesta frase de Josu Ternera: sento que les víctimes fossin criatures, però l'Estat no protegia els seus ciutadans. L'editorial diu: defensem que es pugui entrevistar qualsevol persona sempre que respecti un marc ètic. En aquest sentit, el documental és decebedor. El Mundo titula a primera plana que Ternera justifica les matances, i en pàgines interiors anteriors llegim, l'entrevista és legítima, però Évole no està a l'altura. El documental contribueix a blanquejar ETA. I en la mateixa línia, la Razón qualifica el documental com l'obscenitat de l'assassí i apunta que la qüestió no és si l'entrevista és pertinent, sinó el lloc on s'ha estrenat. Defineix el Festival de Sant Sebastià com un púlpit de luxe per un terrorista sense aparentiment. Per contra, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que el documental no és un blanqueig ni una banalització d'ETA, sinó un treball de primera magnitud. Nando Salvà, a la crònica del periòdico, titula El blanqueig que no va ser i apunta Évole intenta en tot moment posar l'entrevistat entre l'espasa i la paret i el valor periodístic de la conversa és abundant i evident. I El País també hi coincideix Gregorio Belenchón, que diu que Évole mai ha utilitzat millor els moments naïfs amb què alimenta els seus reportatges i que aquí serveixen per subratllar el fanatisme de l'entrevistat. Un article que, per cert, ni tan sols hi apareix la paraula blanqueig. Davant la polèmica generada per aquesta estrena, en les últimes hores hem vist a Jordi Évole parlant a través de Twitter. Va contestar la periodista i escriptora basca Isabel San Sebastián, que criticava el blanqueig del documental, i li va escriure dient que no tenia ni idea de, del contingut del, en fi, del documental. Li apunta això Jordi Évole, diu que el difama i de fet diu que seria preocupant que algú com ella l'elogiés. L'altre vessant són les primeres reaccions d'algunes víctimes d'ETA, algunes d'elles les vam sentir ahir al 9C de RAC1, l'Anna Ballonesta. Robert Manrique, un dels afectats per l'atemptat d'Hipercor, va poder veure l'entrevista, va poder veure el documental fa pocs dies i nega de dalt a baix que el film blanquegi la banda. És més, diu que fins i tot la pot deixar en ridícul.
En absolut, o sigui, per res. Diria fins i tot que no només no blanqueja ni a ETA ni al Josu Ternera, al José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, sinó que a més demostra, per qui no ho pogués saber encara, els hi fa veure el nivell, ja no dic a nivell personal, que no n'hi ha, sinó a nivell cultural, fins i tot, de la gent que ha estat com a dirigents d'una banda terrorista. No?
De fet, Robert Manrique creu que Évole ha utilitzat imatges que no són gens morboses i explica que mostra la reacció, per exemple, de Josu Ternera en veure les coses que diu que era necessari. I pot ser un símptoma també de l'enfocament de la pel·lícula que qui no ha quedat gens satisfet amb el resultat és el propi Josu Ternera. Ahir el van entrevistar al diari basc Berria i admetia que el resultat final de l'entrevista no és el que s'esperava, que ell volia parlar del conflicte entre el País Basc i l'Estat espanyol i recordant que ETA sobretot va néixer per combatre una dictadura.
Horren cinema al dia de la CO, beste batzuetan, beste gauza bat izan.
Ara és el Festival de Cinema, en altres temps ha estat una altra cosa, sempre hi ha hagut polèmica al meu voltant, precisament pel que ha construït l'Estat espanyol sobre mi. Han creat una imatge i la manipulen segons els seus interessos i en el moment que els interessa. Per tant, no és una novetat i no és estrany aquest front mediàtic, que es mou per uns interessos i perquè facin soroll.
A més, segons Enekoitz Esnaola, que és el periodista que l'ha entrevistat, Josu Ternera Berria està preocupat amb la repercussió que pugui tenir tot plegat. En parlava també el 9C de RAC1.
Pero bueno, ha visto que el montaje final no ha sido, bueno, el más completo que podía ser para él. Entonces está un poco preocupado por, sobre todo por la repercusión que puede tener en distintas instancias del Estado español.
Esnaola, que és la primera persona que ha parlat amb el qui va ser líder etarra fora del seu cercle privat des que va desfermar-se la polèmica. En tot cas, insistim, la pel·lícula de Jordi Évole, No me llame ternera, es passa a Sant Sebastià a 6:45 de la tarda, en seguirem estant molt pendents, però és obvi que ha eclipsat completament l'agenda del festival que arrencava ahir de forma molt carregada, Maria.
Aquest matí, Carla Simón rebrà el Premi Nacional de Cinematografia 2023 en un acte amb el ministre Miquel Iceta. La catalana ha estat premiada per la seva aportació al cinema espanyol i per ajudar a la seva internacionalització, sobretot després de guanyar l'Os d'Or a Berlín. També passarà per Sant Sebastià Juan Antonio Bayona. Pocs dies després d'anunciar-se que la Societat de la Nieve representarà Espanya als Oscars, el català porta la pel·lícula al festival fora de competició. I a la secció de perles, una estrena molt esperada, Past Lives, de Celine Song, una de les pel·lícules més aplaudides de la passada edició de la Berlinale, que tindrà la seva estrena espanyola aquí al Festival Basc.
Gràcies, Maria. Des de Sant Sebastià, evidentment, seguirem pendents de tot el que hi passi al llarg del dia d'avui, a veure si aquest soroll mediàtic, sobretot, al voltant de la pel·lícula de Jordi Évole, es trasllada en un soroll de carrer que aparentment ahir no va existir, excepte una petita representació de Vox a les portes d'on es feia el passi per periodistes. I, per cert, encara parlant de festivals de cinema, el que també està a punt de començar a principis d'octubre és el Festival de Cinema cinema de Sitges i ha batut rècords en la venda d'entrades en l'edició d'aquest any. En dos dies, només dos, el certamen ha venut gairebé 50.000 entrades, 10.000 més que el mateix període de l'any passat. Evidentment també n'estarem pendents de l'arrencada també del Festival de Sitges d'aquí a un parell de setmanes. 8 i 19 minuts. Però aquest ingredient, el de ETA i el País Basc, d'una entrevista a una exetarra, només ha fet que encara ampliar la intensitat del cap de setmana des del punt de vista polític. Demà, sobretot, marcat en el calendari del Partit Popular, es concentren a Madrid en contra de l'amnistia cap a l'independentisme català, en aquestes negociacions entre els independentistes i Pedro Sánchez, entre el Partit Socialista, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. En aquest acte del Partit Popular, que preveuen que sigui massiu a Madrid, i participaran i faran discursos tota la plana major del Partit Popular. A banda, evidentment, del líder Alberto Núñez Feijóo, també hi seran la baronessa més ascendent, com és Isabel Díaz Ayuso, també els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy, i tal com apunta avui La Razón, el PP pretén que sigui un acte massiu institucional ple de banderes espanyoles. La paradoxa és que és una manifestació contra l'amnistia, contra la investidura de Pedro Sánchez, que encara no s'ha produït. De fet, es convoca a dos dies només que el líder que, bàsicament, enviarà aquest missatge contra la investidura de Sánchez es sotmeti a un debat d'investidura. Se sotmetrà dimarts que ve a una investidura que tot apunta, si no hi ha sorpreses d'última hora, que serà fallida. De fet, el PP ara mateix segueix sense tirar la tovallola, segueix la seva croada per mirar d'erosionar les files socialistes i esgarrapar aquests vots transfugues. Els hi falten 4 vots, 4 diputats, per aconseguir investir Núñez Feijóo. Per això el PSOE ha sortit en tromba atacant els populars per donar ales a aquest transfuguisme. Els acusen d'actuar a la desesperada, de no saber entendre la política i de no calibrar els seus pactes amb Vox, que els han deixat aïllats, incapacitats per pactar amb ningú més que l'ultradreta. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. El PSOE sosté que tot això només significa una cosa, que el debat d'investidura de la setmana entrant és una farsa i que Feijóo s'ha convertit en un poca vergonya. Si ho expliquen, així ho diuen fons del PSOE. En veu alta, els ministres Raquel Sánchez i Grande Marlaska descarten totalment que el PP pugui comprar diputats socialistes aquesta vegada.
Es un intento a la desesperada de algunos dirigentes del Partido Popular. La verdad es que es un ejercicio de puro esperpento y además también una muestra un poco de lo desesperados que están.
Intento dirigido al fracaso. El Partido Socialista Obrero Español es un partido cohesionado.
El PSOE diu que demà a Madrid, a la concentració del PP, hi haurà males cares i crits, i que això contrastarà amb els somriures de Pedro Sánchez i la família socialista a la Festa de la Rosa, que es fa a Gavà, on participarà a la mateixa hora.
Molt interessant, gràcies, Armenteres. Molt interessant, perquè a la mateixa hora que surtin Feijóo, Aznar, Rajoy i Isabel Díaz Ayuso a Madrid, a Catalunya, a Gavà, a la Festa de la Rosa, sortirà Pedro Sánchez, més o menys a la mateixa hora. Doble pantalla Madrid-Barcelona, amb aquestes dues Espanyes en marxa, aquestes dues visions, almenys, sobre l'estat espanyol, que són la del PSOE i la del PP. Qui va més enllà en aquestes acusacions cap al PSOE és la líder de Sumar i vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, que vincula transfuguisme amb corrupció.
A corrupción ten moitas facianas, e o transfuguismo é unha delas. Por tanto, o chamado ao Partido Popular a respetar a democracia, a respetar a Constitución e a respetarse a sí mesmos.
I tot això perquè Juanma Moreno, el president andalús, ahir admetia obertament que buscava trànsfugues. Ho feia en una entrevista al digital El Confidencial. També s'hi va afegir després Esperanza Aguirre al voltant d'aquesta qüestió. Recordem que ella mateixa és qui va arribar a ser presidenta de la Comunitat de Madrid gràcies a dos socialistes que van maniobrar per donar-li suport. Això en fa 20 anys, el que s'ha conegut de fet com a Tamayazo. La qui ho va generar va ser Esperanza Aguirre. Mentrestant, a casa nostra, PSC i Comuns avisen als partits independentistes que l'amnistia no està tancada ni de bon tros. És una advertència que han llançat després que Pere Aragonès dijous la donés per feta i reclamés obrir nous capítols en la negociació de Pedro Sánchez com el traspàs de Rodalies. I a tot això, per cert, afegir que ja hi ha data perquè la princesa Leonor juri la Constitució davant les Corts Espanyoles. Serà el dia 31 d'octubre, coincidint amb el dia que farà 18 anys. És el que preveu la llei, que estableix que l'hereu o l'hereva al tron d'Espanya de jurar la Carta Magna quan arriba a la majoria d'edat. per cert, un apunt més de cara a la protesta de demà a Madrid, que diem que el PP vol que sigui multitudinària. Els veïns del barri de Salamanca demanen que l'acte del PP se'n vagi a una altra banda. Denuncien el RAC1 que la zona on es vol fer està totalment col·lapsada demà i avisen que fins i tot podria ser perillós. De fet, està previst que la concentració popular sigui a les portes del Wizzing Center de Madrid, on a la mateixa hora hi juga el Real Madrid de bàsquet. Més detalls des d'allà. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. A priori, la concentració contra l'amnistia es farà a l'avinguda Felip II, a tocada al Palau d'Esports. És un espai habitual pels mítings del PP. Doncs bé, els veïns de la zona demanen que no es faci allà. Asseguren que el barri viu una saturació d'actes que complica la convivència. Des de l'associació de veïns, Emilio Ruiz alerta que la concentració de demà fins i tot podria ser perillosa.
La zona se llena de otros actos que hacen coincidir eventos y ya llevan a que el barrio se convierta en un auténtico pozo de personas que cualquier día va suceder alguna desgracia.
Segons fonts de la direcció del PP, a l'acte hi aniran desenes de milers de persones, i per si això fos poc, i com passa habitualment a la zona, el míting de demà coincidirà amb un partit del Madrid al Wizzing. Això són 17.000 persones extres que complicaran encara més la mobilitat al barri.
5 minuts i dos quarts de nou del matí, i en ple debat sobre l'amnistia, sobre la investidura de Sánchez, la de Feijóo, ahir va saltar una altra notícia que hi afegeix una miqueta més de tensió i de polèmica, que és que Estrasburg, el Tribunal Europeu de Drets Humans, estudiarà si l'estat espanyol es va excedir en la sentència del procés a Catalunya. Ahir el tribunal va admetre el recurs de la defensa dels nous presos polítics, dels nou presos polítics, contra la sentència de l'octubre de l'any 2019 pels fets del 2017. I ara dona 4 mesos, que seran en època de negociacions i d'investidures, perquè la Moncloa es pronunciï i digui si dona suport o no a l'acció, és a dir, a la decisió del Tribunal Suprem. Eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. L'admissió a tràmit del recurs per part d'Estrasburg té molta importància, perquè vol dir que el tribunal veu que el cas té un fons, almenys perquè s'estudia el detall i per poder demanar informació a Espanya. Ara bé, no és definitiu fins que no escolti el govern espanyol. La Moncloa té fins al 12 de gener per enviar al·legacions i dir si recolza l'acció del Suprem. Si no, podria arribar a un acord amistós amb el Tribunal Europeu, que podria fins i tot suposar la indemnització dels polítics catalans. Amb aquesta informació, el tribunal decidirà si continua endavant amb el procediment. Això sí, no emetria un veredicte com a mínim fins d'aquí 2 anys. La defensa dels polítics independentistes ha basat el seu recurs explicant que la sentència vulnera drets fonamentals com el dret a manifestació, opinió, reunió o el d'un jutge predeterminat per llei, i que també va en contra de diversos articles de la Convenció de Drets Humans.
Gràcies, Lluís. Precisament sobre la decisió del tribunal, Pere Aragonès celebra que la justícia europea hagi admès a tràmit la demanda. En una piulada, el president diu que el referèndum no va ser un delicte i que espera que Europa ho avali. Llavors, també, que l'admissió a tràmit, què és el que implica i fins a quin nivell de profunditat vol entrar el Tribunal Europeu de Drets Humans, perquè ja hem vist en d'altres sentències en què s'ha donat la raó a Arnaldo Tegui, per exemple, no entraven en el fons de la qüestió, sinó en què algunes de les garanties que hauria de tenir en aquest cas Arnaldo Tegui, o que podrien haver tingut els nou presos polítics, no es van respectar, però no en el fons del resultat d'aquella condemna. Bé, veurem com acaba tot plegat. Aragonès reclama, en tot cas, aprofita per reclamar l'amnistia i l'autodeterminació per resoldre el conflicte polític. I per altra banda, Òmnium Cultural diu que el Tribunal Europeu confirma que es va vulnerar els drets dels presos polítics. L'entitat diu que amb la decisió d'admetre a tràmit els recursos es constata que el judici contra els líders independentistes va ser polític. Des d'Òmnium també esperen que acabi amb una condemna ferma contra l'estat espanyol. I un últim apunt en plana política, perquè a les Illes Balears, després de tot el que hem viscut aquesta setmana al País Valencià, hi ha hagut nou atac de Vox contra la llengua catalana. El partit d'ultradreta ha registrat una proposició de llei per crear a partir del mes de gener l'Oficina per la Llibertat Lingüística per obligar les administracions públiques balears a garantir el castellà, i diuen les diverses modalitats lingüístiques de les illes, i posen multes de fins a 100.000 euros en els casos més greus si no es fa. Ho ha presentat Vox d'amagat del Partit Popular, fet que de fet ha provocat una crisi entre tots els partits que governen les Balears. Aquest servei substituiria l'Oficina de Defensa de Drets Lingüístics que va impulsar la presidenta o expresidenta balear, actualment presidenta del Congrés, Francina Armengol. Els populars critiquen que no els havien avisat des de Vox i que presentaran una quantitat gran d'esmenes perquè el text no estava pactat. Vox ha dit que no pensa fer marxa enrere. Un minut i dos quarts de nou del matí, i si us lleveu i aneu a buscar els diaris, avui veureu que una de les imatges del dia que ocupa portada, de fet, a tota la premsa és la de la selecció espanyola de futbol femení. Un mes després de guanyar el Mundial i també de l'esclat del cas Rubiales, les jugadores van tornar ahir a trepitjar la gespa després de tot aquest embolic. Ho van fer en el primer partit de la Lliga de Nacions contra Suècia, un partit que ha vingut ja precedit per tota la polèmica de qui estava convocat i qui no, i si estaven forçades les jugadores o no, però en tot cas van anar a jugar amb una fotografia històrica just abans de començar amb totes dues seleccions, Espanya i Suècia, abraçades, lluint pancarta on es podia llegir el lema "Se acabó", i també en anglès "La nostra lluita és una lluita global". Les 11 de la selecció espanyola també portaven un braçalet a la mà on es podia veure el número 10 de Jennifer Hermoso i el missatge "Se acabó". Ara bé, tot i la tensió de les últimes hores, les jugadores, i segurament del poc descans del que han viscut, les jugadores espanyoles es van saber imposar també al terreny de joc amb una victòria 2-3. Allà hi era, a Göteborg, l'enviada especial de RAC1, Laia Coll. Laia, bon dia.
Bon dia, nou cop sobre la taula de la selecció espanyola, ara a la gespa, pel joc i resultat davant Suècia, que és l'actual número 1 del rànquing mundial, i perquè la victòria ajuda molt als ànims de l'equip i també esportivament en la lluita per ser als Jocs Olímpics. Mariona, autora del gol de la victòria en l'última jugada del partit de penal, es sentia alliberada per haver pogut tornar-se a centrar en el futbol.
Han estat dies molt difícils, molt fotuts, que hem patit, que hem dormit poc, que hem estat nervioses, que hem estat estressades i que estàvem aquí i que era el nostre moment de fer el que més ens agradava i el que fem bé, i crec que, com he dit, ens ha sortit bé.
Mariona i totes les companyes, i també seleccions com l'anglesa, la italiana o l'escocesa, van lluir una cinta al canell amb el 10 de Jenny Hermoso i el hashtag "Se acabó", el mateix missatge que van mostrar en una pancarta abans del partit juntament amb les jugadores de Suècia. Deia "Se acabó" i "La nostra lluita és la lluita global".
Gràcies, Laia. Més enllà del vessant esportiu, d'aquest cas Rubiales, ahir vam tenir més notícia, que és que el jutge de l'Audiència Nacional ha citat a declarar tres companyes de Jennifer Hermoso a la selecció femenina de futbol. Segons publica l'Espanyol, les tres futbolistes que declararan com a testimoni pel cas Rubiales són Alexia Putellas, Irene Paredes, les dues del Barça, i Misa Rodríguez, jugadora del Real Madrid. Un testimoni, el d'elles tres, que s'afegirà al de quatre membres de la federació que els pròxims dies també han de comparèixer davant del jutge. Són el director de la selecció, Albert Luque, i el responsable de màrqueting, Rubén Rivera, que van viatjar, segons sembla, presumptament a Eivissa per coaccionar Jennifer Hermoso. A més, també declararà la cap de premsa de l'equip femení, Patricia Pérez, i del cap de l'àrea d'integritat, Miguel García Cava, que justament ahir va ser fulminat del seu càrrec a la federació. A García Cava les jugadores l'assenyalaven com a responsable de l'informe que exculpava Rubiales del petó no consentit. I per cert, encara parlant de la selecció espanyola de futbol femenina, en aquesta setmana que hem tingut tot aquest debat de quines conseqüències podia tenir per elles no competir amb el combinat espanyol, ahir, tal com us va avançar RAC1, Esquerra Republicana va presentar una proposta al Congrés dels Diputats per reformar la llei de l'esport i posar fi a les sancions cap als esportistes que renuncien a anar a una selecció. Esquerra, que pretén que la presència sigui un dret però no un deure. Les sancions actuals van de la suspensió de la llicència federativa a multes que poden arribar a 30.000 euros. Espanya i Xipre són ara mateix els dos únics estats europeus que tenen normatives amb aquestes sancions d'aquest estil. 8:32, mentrestant els bombers han estat remullant i vigilant durant tota la nit la zona afectada per l'incendi forestal d'ahir a la tarda vespre entre la Vespella i la Nou de Gaià al Tarragonès, un incendi que ja està estabilitzat. Era feina coordinada de 120 bombers des de terra, amb l'ajuda també d'una desena de mitjans aeris que han aconseguit frenar les flames. El foc s'ha estès per 30 hectàrees de bosc i de conreus. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Van desplegar pràcticament els bombers tots els efectius que tenien a l'abast a Catalunya i a la tarda vespre per mirar d'aturar el més ràpidament possible l'incendi forestal. L'amenaça principal era el vent, amb ratxes de fins a 40 km per hora, i que en aquesta zona forestal hi havia part d'arbres morts per la llarga sequera. El vent va originar focus secundaris i va fer que Protecció Civil confinés de forma preventiva els veïns de la Vespella de Gaià i del Castell de Montornès durant prop de dues hores per protegir-los del fum. No va ser però necessari desallotjar ningú. Ricard Expósito és l'inspector dels bombers.
L'incendi ha cremat una superfície estimada d'unes 40 hectàrees i un perímetre que estem treballant d'uns 4 quilòmetres de longitud.
També es va tallar durant prop de 2 hores dues carreteres locals i la línia ferroviària R13 a Salomó amb pas alternatiu per carretera.
Mentrestant, gràcies, Esteve, haurem d'estar pendents de com acaba tot plegat amb aquest incendi en el cap de setmana, que a més els bombers feien ja valoració, i en aquest cas positiva, de la campanya d'incendis d'aquest estiu. Finalment, el total d'àrees calcinades aquest estiu han estat unes 700, la bona part de les quals van ser l'incendi de Portbou, unes 500 hectàrees cremades normalment, i a més estan satisfets perquè ha baixat el percentatge de foc d'origen humà. Habitualment en aquestes campanyes el 90% dels incendis que començaven per causa humana, i la xifra aquest any hauria baixat al 75%. Un de cada 4 focs tenien, per tant, aquest estiu origen natural. En tot cas, xifres d'incendis menors a les que s'esperaven els bombers quan va arrencar la campanya amb aquest nivell de sequera que patim. 8:35. I una de les notícies del dia és que Catalunya serà el primer territori de l'Estat que cobrarà impostos als vaixells que contaminin quan facin escala en alguns dels ports del país. Grans vaixells estem parlant, és el que va repescar el govern. Estava pendent des de l'any 2019 aquest impost i assegura que ara sí entrarà en vigor l'any que ve. Són 5 anys més tard del previst, però arrencarà el 2024. El Departament d'Acció Climàtica calcula que els creuers, que són una part dels vaixells que estarien afectats, pagarien de mitjana 1.400 euros per fer escala a Barcelona, els portacontenidors uns 500 euros i els petroliers 3.000, Montse Martí.
Hi haurà excepcions, no hauran de pagar el nou impost als ferris cap a les Balears perquè es considera transport públic, tampoc els vaixells que per causa major hagin de fer parada a Catalunya, ni tampoc vaixells humanitaris. El conseller David Mascort, d'altra banda, assegura que el nou impost no tindrà un efecte dissuasori perquè l'impacte als qui l'hauran de pagar serà petit.
El 60% dels vaixells que gravarem pagaran 500 euros o menys. Per tant, no estem parlant de grans quotes que dissuadeixin els vaixells de venir a atracar a Barcelona.
El nou impost s'aprovarà al govern i passarà al Parlament els propers mesos. El govern confia que la taxa entri en vigor l'any que ve i calcula que s'arribarà a recaptar 7,5 milions d'euros, per sota dels 9,7 milions que es preveien recaptar quan es va plantejar l'impost. I és que aquest impost està pendent des del 2019. La Llei Catalana de Canvi Climàtic, que es va aprovar el 2017, preveia aquesta taxa pel 2019 i anys més tard encara s'arrossega. Ha format part de l'acord pressupostari del 2022 i també del 2023.
És un dels debats, gràcies, Montse, que tenim habitualment quan parlem de contaminació i de qui és culpa aquesta contaminació. Es parla molt sovint dels vehicles privats, de les zones de baixes emissions, de si s'han de fer impostos o no, de fer fins i tot peatges a l'entrada de les ciutats, i molt sovint alguns dels defensors diuen: i què passa amb els creuers i els vaixells que traguen els ports? Doncs bé, a partir de l'any que ve hauran de pagar, segons el govern de Catalunya, un impost que acabarà repercutint en 7,5 milions d'euros per les arques de la Generalitat. Encara parlant de mobilitat i de contaminació, un dels temes de la setmana també ha estat al voltant de la zona de baixes emissions i el conflicte que hi ha hagut entre el govern d'Espanya, la Generalitat i l'alcaldia de Badalona, amb Xavier García Albiol. Avui llegim al periòdico que ni el govern d'Espanya ni la Generalitat tenen cap manera legal d'obligar que l'alcalde de Badalona implanti i sancioni els vehicles que entrin a la zona de baixes emissions de Badalona en el termini que marca la Llei de Canvi Climàtic, i que Albiol pretén que s'ajorni 3 anys. El diari diu que, com que ni la llei espanyola ni la catalana inclouen encara marc sancionador, Badalona no s'enfrontaria a cap càstig si incomplís el termini. És a dir, que Xavier García Albiol diu que està molt bé que hi hagi zona de baixes emissions, però que no sancionarà els vehicles. Per tant, sembla que, segons la legalitat, això no tindria conseqüències. Això, per tant, deixaria en paper mullat l'amenaça que va haver-hi dimarts de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, que va pressionar Albiol avisant que si no feia cas i no sancionava els vehicles que incomplissin la zona de baixes emissions, li retiraria la subvenció de 2,5 milions d'euros dels fons Next Generation. De tot plegat, en parlarem avui en temps de tertúlia amb el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort. Per cert, encara un últim apunt sobre la zona de baixes emissions. És probable que en les últimes hores hagueu vist o rebut una notícia que diu que a partir de l'1 de gener de l'any que ve, a partir de l'1 de gener del 24, la DGT prohibiria l'entrada a Barcelona dels cotxes amb l'etiqueta groga. Són els que tenen la lletra B d'emissions. Es tracta d'una informació que s'ha escampat els últims dies per xarxes socials i que s'han publicat en diversos mitjans. Doncs bé, sapigueu que almenys amb la informació que ens ha arribat a RAC1 des de fons de les diverses administracions, això no és cert. És a dir, que a partir de l'1 de gener no se sancionarà els vehicles amb l'etiqueta groga, l'etiqueta B, que entrin a Barcelona. Ho ha desmentit a RAC1 tant l'Ajuntament de Barcelona com l'AMB, com també la DGT. El consistori diu que no hi ha cap novetat en aquesta qüestió, que no hi ha un calendari anunciat que entri en vigor el 24, i per la seva banda la DGT puntualitzava que l'únic que fan és classificar els vehicles segons quan contaminen i que no tenen competència sobre quins cotxes poden o no circular per les ciutats. 5 minuts i 3 quarts de 9, i encara un últim apunt encara relacionat amb el canvi climàtic, en aquest cas sobre la sequera, perquè la nova desalinitzadora de Blanes a la comarca de la Selva ha de multiplicar per 4 la seva capacitat actual. Són obres que d'aquesta nova planta començaran l'any 2026, però la Generalitat calcula que fins al 2030 no estarà a ple rendiment. És una infraestructura que ha de servir sobretot per garantir millor el servei d'aigua a una part de la Costa Brava i també al nord del Maresme. Corresponsal de RAC1 a Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia, es tracta d'una planta que es construirà en uns terrenys a tocar l'actual. Això permetrà passar dels 20 als 80 hectòmetres cúbics l'any. La desalinitzadora de la Tordera, que amb la sequera ja porta mig any funcionant al 100%, reparteix aigua desalinitzada als municipis de la Costa Brava Sud i el nord del Maresme. David Vila, director de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat, ha avançat que l'aportació de cabals del Ter cap a Barcelona es reduirà a partir de l'1 de gener.
Sí que l'any 2024, a partir de l'1 de gener, es manté ferm el compromís del govern de la Generalitat de no superar aquests 90 hectòmetres cúbics. Això ho podrem aconseguir gràcies a infraestructures, com dèiem, d'aquesta planta desalinitzadora, que ha passat de treballar amb un règim del 25-50% al 100%, igual que ho està fent la planta desalinitzadora del Prat.
La nova planta suposarà una inversió de més de 280 milions d'euros. El govern espanyol n'assumirà el cost.
I, per cert, també, avui, el Canal d'Urgell tanca la pitjor campanya de reg dels seus 161 anys d'història. Ha estat marcada, òbviament, pel tancament prematur el mes d'abril del canal principal per culpa de la sequera, una mesura que va deixar sense aigua 50.000 de les 70.000 hectàrees que rega la infraestructura. Els pagesos afectats per la mesura encara, per cert, no han cobrat les indemnitzacions. 4 minuts i 3 quarts de 9. En plana de successos, el jutge, tal com demanava la Fiscalia, ha enviat a un centre d'internament els dos adolescents detinguts ahir implicats en una violació grupal a Badalona. És un dels casos de violació múltiple amb diversos implicats que hi va haver-hi aquesta passada primavera a la ciutat. Els nois tenen entre 14 i 16 anys i haurien, Nil Sant Martí, actuat amb d'altres menors en qui encara no han pogut localitzar.
Un dels agressors seria la parella de la víctima, que hauria incitat uns amics a violar la noia. La policia ha investigat durant 3 mesos i ahir va activar un dispositiu per detenir dos dels agressors. L'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, aplaudia les detencions, però insisteix que el seu parer cal endurir les penes.
Té que haver una reforma de la llei del menor perquè el menor que du a terme un delicte tan greu com és la violació d'una nena ha de tindre conseqüències.
Albiol també assegura que l'Ajuntament de Badalona oferirà tot l'ajut que li calgui a la víctima.
D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han alliberat una dona obligada a prostituir-se durant mig any i agredida constantment, i tot gràcies a una trucada al 112 que va durar tot just uns segons i que va activar un dispositiu d'urgència per tot Barcelona.
El proxeneta va aprofitar que la jove no tenia papers i era vulnerable per captar-la a Barcelona i endur-se-la a París per obligar-la a prostituir-se allí. Ara fa una setmana van tornar a Catalunya per tramitar uns papers i en un descuit ella va aprofitar per trucar emergències. Només va dir que era víctima de tràfic de persones i que al cap d'una estona se la tornarien a emportar cap a França. Agents dels Mossos es van desplegar per totes les estacions des d'on es podia començar el trajecte cap a París i sense saber ni l'aspecte, ni el nom, ni tampoc l'edat, la van acabar trobant.
I encara un últim apunt en plana de successos. Ahir va haver un succés que va espantar moltíssim la gent del barri de Sarrià a Barcelona, que va acabar amb detenció d'un home detingut per amenaçar dos joves amb una pistola. Doncs bé, aquest home ha passat la nit a la comissaria. Els Mossos el van arrestar després d'hores de negociació mentre estava trinxerat a casa seva. El que passa és que al final es va comprovar que l'arma que semblava real era de mentida. Valentí Íñigo.
L'alarma va saltar cap a les 11 del matí. Un veí de l'escola Sagrat Cor de Sarrià, molest pel soroll que feien alguns dels joves que eren al carrer, va baixar a recriminar-los les molèsties i els va acabar amenaçant amb una pistola. Segons el comunicat que la mateixa escola va enviar als pares, eren alumnes de cicles formatius. Immediatament la policia va coordinar tot el perímetre i va desplegar efectius de la unitat de segrestos i del GEI, la unitat d'elit que va repartir fins i tot franctiradors als edificis propers. L'home, de 53 anys, s'havia tancat a casa seva i durant hores es va resistir a sortir. Finalment, però, la unitat de mediació va aconseguir que cap a les 4 de la tarda obrís la porta i s'entregués. Llavors van comprovar que l'arma era de joguina. El dispositiu policial i l'ensurt, però, no van ser cap joc.
minut i tres quarts de 9 del matí. Mentrestant, avui ha estat la primera nit de les festes de la Mercè de Barcelona, que ha acabat sense grans aldarulls, a diferència del que era habitual els últims anys. De fet, l'any passat, per les festes de la Mercè, va haver-hi, recordareu, un apunyalament mortal de matinada a l'avinguda Maria Cristina. Per això una de les novetats més importants d'aquest any és que no es fan concerts en aquest espai. Aquesta matinada hi ha hagut milers de persones que han assistit als concerts, ja no a Plaça Espanya, sinó que s'ha desplaçat repartits per la ciutat, i tot i així la nit ha estat tranquil·la. Aparentment els Mossos han desallotjat els espais de concerts sense problemes. En directe, Anna Salvador, que està tota la nit rondant per Barcelona. Què tal, Anna? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, els Mossos han començat a desallotjar la gent a quarts de 4 de la matinada, i al cap d'una hora no quedava pràcticament ningú als dos espais més importants. Uns espais que, com deien, han reunit desenes de milers de persones al llarg de la nit. A la platja del Bogatell és on hi ha hagut més gent, però també hi havia un gran desplegament policial i molt control dels accessos. Això ha fet que la festa quedés bastant limitada a la platja. En canvi, al carrer Menéndez y Pelayo la gent era molt més jove i estava més escampada fent botellots pels carrers del voltant. Aquí hi ha hagut algunes baralles i una desena de detencions. Encara estem pendents de saber la xifra exacta acte de detinguts, però a fons els Mossos expliquen a RAC1 que és l'habitual en festes tan massives com aquestes i que són episodis puntuals. En el moment de desallotjar, la gent ha anat marxant progressivament i la nit, com dèiem, ha acabat sense problemes greus.
Gràcies, Anna. Doncs aquesta arrencada de les festes de la Mercè, que va tenir ahir el tret de sortida amb el tradicional pregó, aquest any encarregat a l'escriptora catalana Najat El Hajmi. El discurs, El Hajmi, d'origen marroquí, va criticar la imposició del vel i el pes del masclisme a l'islam.
Hem estat educades d'una manera, les mores catalanes i les mores en general, sobretot des del gran retrocés que hem viscut a partir dels anys 80 amb el fonamentalisme identitari. Hem estat educades en la idea que si un sol pèl s'escapava de la tela que cobreix els nostres caps, tot se n'aniria en orris i es desfermarien les pitjors tempestes.
Najat El Hajmi, que va sortir al pas de les crítiques que van aparèixer quan es va saber que seria la pregonera, que l'acusaven d'islamòfoba o de transfoba. Fora l'Ajuntament, de fet, hi havia una concentració molt petita, una vintena de persones amb pancartes contra algunes de les seves opinions. Tot plegat ho va seguir el Cesc Giró.
En un saló decent ple a vessar, El Hajmi va repassar la seva trajectòria recordant com Barcelona va ajudar-la a trencar imposicions que venien, fins i tot, explicada a la pròpia família.
Són moltes les que hem tingut i tenim en Barcelona una mena del dorado de la independència, l'emancipació, un lloc on no ens conegui ningú, on ningú ens compti les passes, com n'és de llarga la túnica que cobreix els nostres pantalons.
I va admetre que les seves opinions generen polèmica, però reivindica que són imprescindibles, diu, en temps foscos.
I jo, que ara visc una vida confortable i lliure, no puc fer com si no sabés que hi ha dones i nenes en aquesta ciutat que pateixen, no entrar en el que sovint és titllat de polèmic. Us incomoda que us expliqui que hi ha nenes en aquesta ciutat que no poden aprendre a nedar ni anar d'excursió? Que creixen creient que només són valuoses si es tapen?
Entre altres coses, també va carregar contra l'explotació sexual i va assenyalar la diferència de tracte que reben els refugiats ucraïnesos dels que es deixen la vida al Mediterrani, tot plegat davant l'alcalde de Kiev, ciutat convidada d'aquesta Mercè.
Doncs precisament ahir que hi havia l'alcalde de Kiev a Barcelona, va haver-hi notícia a Ucraïna. Va donar un cop important a Rússia amb un atac a la base naval russa de Crimea, segons han confirmat el Kremlin i les autoritats ucraïneses, un atac amb míssils que va impactar contra el quarter general de la flota russa al Mar Negre, a Sebastòpol. L'atac va obligar a tallar el trànsit marítim i de vehicles i va deixar 6 ferits i un soldat desaparegut. Dos apunts ràpids en plana internacional. D'una banda, Itàlia plora la mort de l'expresident Giorgio Napolitano. Va ser el cap d'estat durant dos mandats consecutius entre 2006 i 2015, quan va abandonar la política. Tenia 98 anys.
Conegut com el rei Giorgio, va allargar el seu mandat per treure les castanyes del foc als partits que no aconseguien pactar un successor. Napolitano ara feia dies que estava ingressat per complicacions de salut poc específiques, segons recullen mitjans locals. Els últims anys s'havia sotmès a diverses operacions quirúrgiques. L'oficina de la primera ministra actual, Giorgia Meloni, ha expressat el condol del govern a la família.
I mentrestant, a Grècia, atenció a la reforma laboral que va aprovar ahir el Parlament grec. El govern conservador de Mitsotakis ha impulsat una norma que amplia a 6 els dies laborables de la setmana, un dia més que fins ara, que és de 5 dies. També ha flexibilitzat els horaris perquè els treballadors puguin treballar més, puguin tenir fins a 12 feines i fins a 13 hores diàries de feina. És la nova reforma laboral a Grècia. Treballar fins a 13 hores al dia. Se sumarien, per tant, 8 hores de jornada laboral normal i permet al govern que treballin a una altra empresa 5 hores més. Després de les 8, 5 hores més. Això implicaria una jornada, com dèiem, de 13 hores. El sindicat i tots els partits de l'oposició carreguen contra la llei perquè alerten que normalitzarà a 6 dies de feina cada setmana. Per cert, la vicepresidenta segona Yolanda Díaz també ha criticat en una piulada aquesta nova llei grega, diu que està molt preocupada perquè ho considera una involució. Menys temps, vides pitjors, economia low cost, diu, i afegeix que des de Sumar continuaran treballant per reconciliar l'economia amb la vida i amb el planeta. I parlant de feina, aquesta nit hi ha hagut més de 300 taxistes que s'han concentrat davant la discoteca, les discoteques del Port Olímpic de Barcelona, per protestar contra l'agressió d'un dels porters de la discoteca Xoco cap a un conductor el dia 18 d'agost.
Stop agressió! Stop agressió!
Ha estat una concentració pacífica de poc més d'una hora controlada per la Guàrdia Urbana que ha acabat sense incidents. Els taxistes han exigit més seguretat, que es faci justícia per les agressions patides i reclamen respecte per la seva feina. Minuts i arribarem a les 9 del matí. Mentrestant, el govern espera que pràcticament la meitat dels infants de 6 mesos a 5 anys es posin la vacuna de la grip. El Departament de Salut els ha inclòs per primer cop dins els col·lectius de risc, igual que els fumadors. La campanya de vacunació de la grip d'aquesta tardor tornarà a ser conjunta amb la de Covid, i ahir el conseller Manel Balcells demanava a totes les persones de risc que s'immunitzin.
La Covid està aquí. La grip està aquí i tant amb la grip com amb la Covid, malauradament, es descompensen sobretot persones grans amb pluripatologia, però les vacunes estalvien moltes complicacions, estalvien moltes morts i estalvien molta sobrecàrrega del sistema sanitari.
Dimarts que ve ja es començarà a vacunar els usuaris de les residències de gent gran i el 16 d'octubre s'estendrà la resta de col·lectius vulnerables. Eudald Martínez.
La vacunació de la majoria de col·lectius es podrà fer al CAP i també en una desena de punts poblacionals que es distribuiran arreu del país i que tindran horaris més flexibles, per exemple, els dissabtes. Hi podran anar els més grans de 60 anys, les persones amb malalties cròniques o les embarassades. En el cas dels menors de 5 anys, es farà exclusivament a l'atenció primària i amb una vacuna punxada. També es farà una prova pilot d'una vacuna intranasal en 3.000 menors, tot i que no s'aplicarà de manera generalitzada, com sí que faran altres comunitats, o explicava el conseller Manel Balcells.
La vacuna intranasal és llaminera, de dir, escolta, no, la canalla, fem nasal i és més fàcil, menys agressiu, no? El que passa que el grup d'experts va constatar que faltaven estudis seriosos, rigorosos, de cost-efectivitat.
En el cas del Covid s'administrarà majoritàriament la vacuna de Pfizer més actualitzada, que també s'ha demostrat efectiva amb les noves variants Pirola i Eris, que és la predominant ja a Catalunya.
9 minuts i les 9 del matí, i a aquesta hora, senyores i senyors, s'ha acabat l'estiu, comença la tardor.
Em passa setembre.
Hola, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, Xavi, bon dia a tothom.
Ja és tardor.
Sí, per fi.
Ja és tardor. El Corte Inglés es recull el viatge.
Jo estic molt content.
Ah, sí?
Sí, perquè no sóc fan de l'estiu.
Ah, bueno.
Per tant, content d'aquesta entrada.
Ja estem els meteoròlegs queixant-se de l'estiu.
Sempre ens queixem.
Bé, és una entrada astronòmica a la tardor per tota aquella gent que ara ja comença a mirar les fotografies de les vacances i diu, ah, ja comença a quedar lluny. Efectivament, ja us queda lluny perquè ja és tardor oficialment des d'aquesta hora del matí. Però també l'entrada d'una temperatura que recorda bastant la tardor. Aquest cap de setmana serà bastant tardoral.
Sí, meteorològicament parlant, també ens acompanya aquesta tardor ja amb temperatures força baixes respecte a dies enrere. Ara mateix a l'interior i al Pirineu, si sortiu de casa, agafeu una jaqueta, fins i tot jaqueta, o una jaqueta molt gruixuda de les valls del Pirineu, perquè tenim temperatures al voltant dels 5 graus a moltes capitals pirinenques, fins i tot a Cerdanya s'han arribat a fregar gairebé els 0 graus.
Què dius ara? Ja comencem.
Un grau positiu de mínima d'as a Cerdanya.
I a fred, ja és Nadal, eh?
Fred,
ja quasi és Nadal, ja, eh?
I fred molt intens a les cotes altes del Pirineu. És el típic dia que pensareu de sortir a fer excursions d'alta muntanya. Doncs compte, perquè el cim s'ha baixat per sota dels 0 graus i el vent accentua aquesta sensació de fredor. A la pica d'estats, al sostre del nostre país, 6 sota 0 de mínima, 6 sota 0, Déu-n'hi-do, i a Barcelona, doncs, el centre s'ha baixat a 16-17 graus, un luxe venint de nits tropicals i tòrrides durant tot l'estiu.
He de dir que allà on visc, ja vaig veure aquesta setmana que m'han posat la primera parada de castanyes, eh? O sigui que ja està venint, això.
Doncs sí, bé, però compte, perquè tornarem a l'estiu la setmana que ve.
És o sigui un que és un miratge, només, eh?
Sí, escolta, fet expressament.
Era perquè la gent notés que comença la tardor, però el dia a partir de dilluns hi ha res.
Sant tornem-hi cap amunt, les nits queden tocades, però al migdia màniga curta per dies.
Gràcies, Martí. Fins ara. 7 minuts i arribarem a les 9. Fem re, una petita pausa, rematem-la a través de la informació cultural i anirem als esports, va.
Amb la formació professional, el futur és present.
Perquè em dona accés a un treball de qualitat.
Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
Vols estalviar a full? Fins al 24 de setembre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Ponés tens la malla de 5 quilos de patata rentada a només 89 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour a 5,49 € al quilo. Oferta vàlida a la Península i les Balears. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Ets dels que es pensen que un elèctric no el tenen a l'abast? T'equivoques. Descobreix Dacia Spring 100% elèctric des de 12.990 € amb Moves 3 inclòs i ara amb ofertes addicionals. Només del 20 al 30 de setembre al teu concessionari Dacia. Condicions a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Des que la meva mare viu a Domus Vicleret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vicleret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
La tornada és bona quan l'estalvi sona. Aquest setembre, en Maller Origen t'ho posem fàcil perquè puguis reprendre els bons hàbits. Omple el rebost amb les millors promocions en fruita i verdura, plats elaborats, refrigerats... Tornar i estalviar, en Maller Origen, són sinònims.
Els que ho feu perquè us agrada col·laborar amb la gent. O perquè heu dit, mira un quiosc de l'11 i us heu animat a comprar un cupó per veure si hi ha sort. Vaja, a tots els que jugueu a l'11.
Ben jugat.
Perquè feu que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Sant Boi hem fet de la nostra Unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Ofertes úniques per estrenar el teu cotxe o moto. Aprofita ara el dilluns 25, festiu a Barcelona per la Mercè, amb tots els concessionaris oberts a Sant Boi. 36 marques al teu servei. Sant Boi Motor ara és CityMob. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
3 minuts i a les 9 del matí, en plana cultural. Ahir a la nit, al Teatre Tívoli de Barcelona, els oients del món a RAC1 van gaudir del musical més premiat de la història, The Producers, de Mel Brooks, en aquest cas dirigit, com sabeu, per Àngel Llàcer, a la part artística, Manu Guix a la musical. És una obra que s'estrena oficialment dijous que ve, tot i que ja es van fent funcions prèvies, com la d'ahir, pels oients de RAC1, entre qui hi havia Bàrbara Padilla.
The Producers és ritme, són números musicals, però sobretot és la història d'un fracàs explicada per dos talents, els actors Armando Pita i Ricky Mata, que fan de productors. Tot i que per sobre d'ells sovint passa la brillant Mireia Portes i el seu divertit accent. Ara bé, si hi ha algú que dona una dosi encara més boja a la història, és el director i actor Àngel Llàcer, amb dos números musicals impossibles d'oblidar, un cop sortint de la sala, un més femení i l'altre amb un conegut bigoti. The Producers són 3 hores de ball i música en directe amb un innovador sistema de so immersiu, és festa i és comèdia, una esbojarrada paròdia de Hitler i el nazisme que segur atraurà centenars d'assistents al Teatre Tívoli les properes setmanes. Aquest cop hi eren els oients de RAC1, però fa pocs dies ja portava més de 20.000 entrades venudes. Està clar que la gent confia en el nom de Llàcer i que quan surtin de l'obra quedaran meravellats amb el paper dels productors i també amb la naturalitat i la innocència de Mireia Portes.
Gràcies, Bàrbara Padilla. Obra de Producers que representa en castellà, cosa que ha generat una sèrie de crítiques sobre Àngel Llàcer i la producció del musical, sobretot a les xarxes. Ell mateix va dir ahir des del món RAC1 que el pròxim espectacle de gran format que farà serà en català.
El pròxim espectacle que farem d'aquest format gros serà en català.
Ep!
Ep!
Aquesta polèmica que ha passat ara, a mi em sap greu perquè, o sigui, a mi m'agradaria ser un faig espanyolista, perquè jo diria, adiós queráis, hijos de puta, saps jo què sé? Des del primer dia que nosaltres diem, i no el podem fer en català, no, encara no podem, el Manu està, diu, bueno, però jo el proper, sempre estem intentant fer-ho en català, però no és factible.
Estarem pendents, doncs, de quina serà aquesta pròxima obra, ara sí, en català de gran format. En plan audiovisual, el concurs del Juego del Calamar, una mena de reality sense actors que imitarà algunes de les proves de la sèrie famosa coreana, ja té data d'estrena.
Attention players.
La reproducció en real d'algunes de les proves va ser sense matar ningú en principi. El dia 22 de novembre aterrarà a Netflix aquest reality que s'ha gravat al Regne Unit i que es titularà El Juego del Calamar, El Desafío.
Comptarà amb 456 concursants vestits en xandall verd que intentaran endur-se el botí més de 4 milions i mig de dòlars. És el premi més gran que s'ha donat mai en un concurs. Les proves seran com les de la famosa sèrie que va ser tot un fenomen fa 2 anys, però evidentment, com deies, Xavi, sense que hagi de morir ningú.
En principi, a priori, després ja veurem què passa.
Ja veurem.
Bé, en plana musical, avui és el dia que n'hem sentit a parlar aquesta setmana, tota la premsa de paper cuixé i musical també està al darrere d'això. Avui Julio Iglesias fa 80 anys. Julio Iglesias és considerat la primera estrella llatina global que va saltar la fama l'any 68 després de resar el Festival de Benidorm i d'aconseguir la victòria amb aquesta cançó. Aquesta La vida sigue igual, però Iglesias també és autor de moltíssims temes famosos al